Eixample Esports amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 32a edició de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. 32 edicions ben i ben especials, ja que en aquest programa que estem oferint avui en directe aquí a casa nostra, Eixample Barcelona Ràdio, complim un any natural d'emissions del programa radiofònic esportiu referent a l'Eixample de Barcelona. Un any d'emissions d'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio d'ençà que vam començar fa un any, el 16 de febrer del 2023, amb aquest petit gran projecte per apropar-vos amb tota la il·lusió, com cada cap de setmana, com cada setmana, com cada jornada, tot el més important i destacat que ens hagin deixat, que ens hagin oferit els equips de l'Eixample de Barcelona al llarg de la seva jornada. Recordem, doncs, que com cada setmana, com hem anat fent al llarg d'aquest any en aquests 32 programes, el 32è avui, repassem el bo i millor que ens han deixat els equips amateurs de la penya barcelonista Anguera, els equips amateurs del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Fem unes pinzellades del que ens han deixat els juvenils A, tant de la Unió Barcelonista Catalunya com del Club Futbol Don Bosco, i també, com no, passem al futbol sala, a la part final del programa, per parlar dels negrivermells i negrivermelles que també ens representen cada cap de setmana un pilar fonamental de l'esport del nostre districte, com és els equips i els resultats del Club Futbol Sala Eixample. Encetem, doncs, aquesta 32a edició. Ho dèiem fa dues setmanes, recordem que la setmana passada no hi vam ser per l'aturada pel Carnaval, que sort que no havíem complert l'any natural fa dues setmanes, ja que els resultats no havien acompanyat gaire. Crec recordar que dels 6 resultats que repassem en profunditat normalment només s'havia pogut sumar un empat, cosa estranya, ja que estaven en força bona dinàmica aquesta temporada els equips de l'Eixample de Barcelona. Doncs aquesta setmana sí que complim l'any, i tampoc és que ho poguéssim celebrar amb grans números, ja una miqueta millors que els de fa dues setmanes abans de l'aturada pel Carnaval, sí, però ara els titulars de l'inici del programa explicarem que no ha estat una setmana positiva ni vertiginosa en quant a punts per als nostres equips. Vertiginosa com aquest vèrtigo dudós que ara acaba i escoltàvem per iniciar aquesta jornada, aquesta 32a edició de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. No ens han acompanyat els números, ja que el resum és ben senzill. Dels 6 partits que repassarem en profunditat a continuació, només en un s'hi va poder sumar, i sortosament va ser, però, de 3-5 derrotes, i només una victòria és el bagatge que ens van deixar aquest passat cap de setmana del 17 i 18 de febrer del 2024 els equips de l'Eixample, aquest 17 i 18 de febrer del 2024, del que repassarem ara el bo i millor de la jornada dels equips del nostre districte de Barcelona. Els titulars són ben clars, no els hi van anar gens bé les coses, com ara veurem, als equips amateurs del nostre districte. Per tant, cap de setmana fosc, especialment per a la penya barcelonista Anguera, però també davant de, per als equips del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, i per sort, pel que fa a la categoria juvenil, no va fallar el Don Bosco. Per tant, la victòria la trobarem aquí, segueix en gran dinàmica, recupera el camí de la victòria, i una setmana més veurem que el Club Futbol Sala Eixample, la part final del programa, va aconseguir grans resultats. Abans d'entrar en farina, que diuen aquells, abans de posar-nos a analitzar els partits, dir també que d'una banda s'ha de dir que aquests resultats no han sortit en part perquè alguns dels compromisos eren davant d'equips molt potents a les seves categories, i d'altra banda també que els equips de l'Eixample van tenir molt mala sort, com ara veurem, especialment als trams finals de partit, acompanyat també en un dels partits, com ara veurem, d'un arbitratge, malauradament per als nostres interessos, força nefast per a un dels equips de l'Eixample. Ara sí, comencem aquest repàs del cap de setmana del 17 i 18 de febrer del 2024, començant, com sempre, pel grup 2 de la segona catalana, on sortosament aquesta temporada hi tenim a la matera de la penya barcelonista Anguera. Sortosament el tenim aquí, però malauradament aquest 2024 no està sent ni molt menys un bon any, com a mínim l'arrencada, per als homes de David Garrido. Les darreres jornades havien perdut alguns compromisos que alguns es podia esperar la derrota, però és que la gran sorpresa ens l'hem emportat aquest passat cap de setmana. Derrota a casa, al camp de l'Escola Inef, davant del que fins ara era el penúltim classificat de la categoria. Sorprenent i molt aquest resultat. Marcador final: Penya Barcelonista Anguera 0, Unió Deportiva Molletense 1. El gol de la Unió Deportiva Molletense, dels visitants d'aquesta jornada, el va marcar al minut 18 de partit Álvaro Rubio. Un partit que, ho hem de dir, va ser molt disputat, així ho reflecteixen també les 4 targetes grogues que va veure la Penya Barcelonista Anguera. Però, a més, amigues i amics, si no fos prou de no poder sumar davant del penúltim classificat fins ara, jugant a casa, a més era un partit clau després de descansar per intentar revertir la dinàmica, és que a més els de l'Eixample van jugar més de 30 minuts amb un home més, ja que el dorsal 6 del Molletense, el jugador Moisés Montecinos, va ser expulsat per segona groga al minut 59. La primera l'havia vist just començar la segona part, al minut 48 de partit. Per tant, sorprenent, força inexplicable aquest resultat per al conjunt de David Garrido, però cada vegada ens demostra lo competida i molt que és aquesta segona catalana i també aquest grup 2 d'aquesta categoria. Amb aquest resultat, justament el Molletense fa un salt a la classificació, passa de ser l'avantpenúltim, el penúltim a l'avantpenúltim, ara és tercer per la cua amb 17 punts, 16 classificat, i perquè veiéssim la diferència entre els dos equips, 12 punts més 29 són els que té la Penya Barcelonista Anguera, que és setena classificada ara mateix. Per això justament dèiem que ens emportàvem una gran sorpresa. Però no s'acaben aquí les sorpreses en aquest grup 2 de segona catalana. Això no sé si ho havia arribat a veure mai des que estem aquí a l'Eixample Esports, ja que ha estat ben curiós. En primer lloc, el Singerlín ha recuperat la primera plaça, torna a ser el líder amb 39 punts, un més que el Racing Vallbona, que això sí que és notícia, porta dues jornades seguides perdent, quan en 19 jornades només ha perdut 5 partits, però per mi la notícia de la jornada, potser de totes les categories, és que d'aquest grup 2 de segona catalana, dels 7 primers classificats, només 2 han aconseguit sumar. El líder, que ha recuperat el Singerlín en aquesta condició guanyant, i el cinquè classificat del Premià, que com veurem després dels resultats en tots els casos, en aquest va empatar. I evidentment tot això es pot revertir en totalment el contrari, que també és molt sorprenent, i és que els 6 últims classificats, tots ells, van sumar aquesta passada jornada, i a més 3 d'ells ho van fer amb victòria. Un d'ells, com dèiem, malauradament per als nostres interessos, aquesta Unió Deportiva Molletense, que ara és tercera per la cua. Així doncs, com dèiem, amb aquesta sorprenent derrota, la matera de la Penya Barcelonista Anguera se té classificat amb 29 punts, cada cop una mica més lluny del liderat, ja són 10 punts de diferència dels 39 que té el Singerlín, però a 5 punts està encara força prop la tercera plaça que ocupa ara mateix el conjunt del Club Futbol Ametlla Vallès. Dèiem, aquesta Penya Barcelonista Anguera no està en el millor moment de la temporada, de fet està en el pitjor, són ja 3 derrotes consecutives, una cosa que no havia passat en cap moment de la temporada. De fet, ho dèiem fa 2 setmanes, no s'havien encadenat 2 derrotes tampoc al llarg de la Lliga, ara ja en són 3, i a més, pel que fa a aquest 2024, que dèiem que de moment no estava sent l'any per al conjunt dirigit per David Garrido, perquè dels 4 partits que ha disputat n'ha perdut, com dèiem, 3, només va poder aconseguir 5 partits, perdó, dels 5 partits que ha disputat, 4 derrotes i només una victòria davant de l'Atlètic Iberia, que tampoc és que vagi gaire ben classificat, ara mateix és el penúltim. Per tant, temps, moments per a reflexionar per a una Penya Barcelonista Anguera, que a més està immersa en procés electoral, ja que aquest mes de febrer s'anunciava convocatòria d'eleccions per canviar o renovar tots els membres de la seva junta directiva. Unes eleccions que es celebraran en el proper mes de març. Concretament, segons han informat el Club Groguet a les seves xarxes socials, les eleccions tindran lloc el dia 22 de març del 2024 al seu domicili social, al carrer Còrsega 111-117 de Barcelona, entre les 6 i les 9 del vespre. Per tant, temps de canvis, temps una mica moguts per al conjunt groguet, per a la penya barcelonista Anguera, que aquesta jornada tampoc va tenir bones notícies, tot i que jugava contra el líder i va plantar cara i de valent, com ara veurem, per part del seu amateur B, que malauradament també va perdre. Deixem, per tant, la segona catalana, no sense abans d'explicar aquesta derrota de l'amateur B de la penya Anguera, repassar abans d'aquest grup des de segona catalana els resultats de la 19a jornada. Unió Deportiva Cirera 1, Club Esportiu Cabrils 3, Unió Esportiva Milassar de Mar B 3, Ametlla Vallès 1, Club Deportiu Malgrat 2, Club Futbol Martorelles 5, Club Futbol Singuerlín 4, victòria del líder, Club Futbol Les Franqueses 3, empat a 1 entre el Canyelles i el Club Atlético Iberia, victòria de l'Atlètic Sant Pol per 2-0 davant del Racing Vallbona, que ha perdut la seva condició de líder amb aquesta derrota al camp del Sant Pol, i dos resultats més, la Unió Deportiva Molinos 1, Premià Club Esportiu 1 i el Penya Barcelonista Barquino 4, Club Deportiu Masnou 3. Ara sí, baixem una categoria, passem de la segona cap a la tercera catalana, no canviem els colors groguets, seguim parlant de la penya barcelonista Anguera, i és que, com avançàvem fa un moment, en aquesta 18a jornada del grup 9 de tercera catalana no va poder batre, no va poder rascar algun punt de la seva visita al camp del líder, en aquest cas parlem de que no va poder rascar res, l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, el conjunt dirigit per Ivan Parra. Resultat final, victòria del líder davant del nostre representant, Unió Deportiva Pastrana 1, penya barcelonista Anguera B 0, un gol que a més va trigar en arribar, va haver de suar aquesta victòria la Unió Deportiva Pastrana, ja que aquest gol no arribaria fins a la segona part, superada l'hora de joc, al minut 62, Arnau Caldentei avançaria a la Unió Deportiva Pastrana, però és que a més ho hauria de fer des del punt de penal, per tant, el llançament dels 11 metres que va ser totalment decisiu i favorable per al líder, que es va emportar els 3 punts del seu partit a casa davant l'amateur B de la penya barcelonista Anguera. Tot això en un partit on va veure més targetes el nostre representant que el seu rival, només una groga per al Pastrana a la primera part i en canvi 4 targetes grogues cap expulsat en el partit, 4 grogues van ser les que van veure els jugadors dirigits per Ivan Parra. Amb aquesta derrota al camp del líder perd algunes posicions aquest amateur B de la penya Anguera, cau de la 8a fins a la 10a posició, ara mateix 10è amb 23 punts, molt lluny cada cop més justament del Pastrana, d'aquest líder, 39 punts, per tant, bastanta diferència, són 16 punts de distància ja, i dos derrotes consecutives les que porta aquest amateur B de la penya Anguera. Tot i això, s'ha de dir, han estat davant dels dos primers classificats, Pastrana i Chacarita fa 2 setmanes, per tant, no s'han d'aixecar les alarmes, al contrari, han plantat cara davant dels que sens dubte són ara mateix els dos millors equips de la categoria, juntament amb el Club Futbol Barceloneta, ja que, del que després, com veurem, també en parlarem, ja que parlàvem la setmana passada que hi havia un quàdruple empat a 36 punts al liderat de la classificació en aquest grup 9 de tercera catalana, doncs va punxar el Montbau, va empatar, per tant quart classificat, i ara mateix tenim triple empat a 39 punts al liderat de la taula entre el Pastrana, el Chacarita i el Club Futbol Barceloneta. Com dèiem que parlaríem d'aquest Club Futbol Barceloneta, en bona dinàmica, tercer classificat, moltes victòries encadenades, i malauradament en parlarem i en positiu per als seus interessos, perquè l'altre conjunt d'aquest grup 9 de tercera catalana dels nostres representants, ara sí que canviem els colors, anem cap als colors blanc i negres del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, i és que el conjunt que disputa els seus partits al camp de l'Escola Industrial va perdre el seu partit, i això no és notícia, però és que a més ho va fer d'una forma molt lluitada, i com dèiem ho feia davant d'un dels co-líders de la taula, ara mateix el tercer classificat empatat a punts amb els dos capdavanters. Resultat final, partit disputat a l'Escola Industrial, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample 0, Club Futbol Barceloneta 2. Tan apretada va estar la cosa que a la primera part pràcticament no es van veure ocasions entre dos equips que disten molt un de l'altre, l'Esquerra de l'Eixample intentant tenint menys tècnica, intentant un joc més directe, tenint les seves millors ocasions a la pilota aturada, amb llançaments de serveis de banda, de cantonada, de falta, mentre que per la seva banda un Club Futbol Barceloneta més tècnic que va controlar pràcticament en tot moment del partit el joc i el que va tenir el control de la pilota. La primera part no li va servir de res perquè s'arribaria amb 0-0 al marcador, una cosa que va enfortir els de l'Eixample, però novament el que dèiem de la mala sort. Al minut 54 es xiularia un penal, això sí, clar, per trebar l'entrada del jugador del Barceloneta a l'àrea, un penal que transformaria Juan Ramon Puigfel al minut 54 per avançar el Barceloneta al marcador. I el que dèiem de la duresa d'aquesta jornada, de la mala sort, van haver de suar de valent els mariners per emportar-se aquest derbi barceloní, ja que no va ser fins al minut 89, a través d'una contra, ja que els jugadors de l'esquerra de l'Eixample estaven volcats endavant intentant l'empat. Al minut 89, gràcies a una contra, Calet, el jugador del Barceloneta, marcava el 0-2 definitiu al 89. Per tant, cop dur per als jugadors dirigit per Carlos Encabo, que malauradament, novament, no van poder sumar. I això ja no és notícia, desgraciadament, ja que encadenen 13 jornades seguides sense guanyar. No guanyen des del 15 d'octubre del 2023 i són ja ara mateix fins a 7 derrotes seguides. Per tant, moment complicat, com ja venim repassant les darreres setmanes i els darrers mesos ja, i això ja vol dir alguna cosa, per al conjunt dirigit per Carlos Encabo, però com hem vist, apretant en aquest tercer classificat, estem convençuts que podran lluitar de valent per poder revertir aquesta situació. I falta que en fa, perquè recordem que aquest amateur A de l'esquerra de l'Eixample el tenim penúltim classificat, 15, amb 11 punts. Ara mateix se van escapant els equips, la quarta plaça que marca la divisió d'entre el descens, la marca el Penya Barcelonista Barquino, que porta 3 jornades i dies sumant i ja està a 7 punts dels de l'Eixample. Per tant, necessitem sumar com l'aigua, necessitem sumar com sigui per a seguir confiant en aquesta salvació. Seria una llàstima, ja que recordem-ho, que aquest equip va aconseguir la passada temporada l'ascens a aquesta tercera catalana, com dèiem, penúltim amb 11 punts. Repassem, abans de passar a l'altre grup de tercera catalana, a l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample, els resultats d'aquest grup nou de tercera catalana de la 18a jornada. La resta de marcadors, exceptuant els dos nostres representants que ja hem analitzat en profunditat. Club Esportiu Sant Ignasi 3, Olimpia Viaró 3, Futbol Club La Florida 3, Futbol Club Can Buixeres 0, Club Futbol Alzamora 1, Unió Deportiva Montbau 1. Empat a 0 entre el Penya Barcelonista Barquino i el Futbol Club Martinenc B. Victòria del Chacarita per 2-0 davant del Club Futbol Sant Adrià. I per últim, el Futbol Club Vall d'Oreix B 1, Sarrià B 3. Ara sí, com dèiem, passem del grup 9 al grup 10 de tercera catalana. Seguim parlant del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample a la 18a jornada, però en aquest cas del seu amateur B, que com dèiem també ha sigut cru el seu desenllaç. Tampoc han fet sort, també han perdut aquesta jornada, però ho han fet davant de l'agrupació esportiva Bon Pastor, que ara mateix és tercer classificat amb 33 punts. Per tant, molt de mèrit també, perquè com ara veurem el resultat i com ara veurem en l'anàlisi del partit, no només van apretar fins a dalt el tercer classificat, sinó que va ser també el resultat molt injust, ja que com ja avançàvem a l'inici del programa i ara desgranarem, l'arbitratge del col·legiat Walid va ser molt, molt i molt millorable. Ara explicarem per què. A la primera part, ocasions per tots els equips, però igual que parlàvem de l'amateur A, també s'arribaria al partit de l'amateur B amb 0-0 al marcador. Per tant, bones sensacions per al conjunt de José María Soldevila en els primers 45 minuts, unes sensacions que refermarien a la segona part, ja que ben aviat, al minut 3 de la segona, al minut 48, un habitual del gol, Santi Echeverri, marcava l'1-0 per a sorpresa de molts. S'avançaven al camp de l'escola industrial els locals, però l'alegria els duraria ben poc, ja que només 4 minuts després, al 52, Izan Garrido marcaria l'empat a 1. I aquí començaria la remuntada del Bon Pastor, ja que al minut 74 Gerai Ruiz faria l'1-2. Semblava que es podien emportar els visitants, com es podia preveure abans del partit, els 3 punts, però un dels protagonistes, sens dubte, del partit, l'altre, com veurem, malauradament, serà l'àrbitre, Santi Echeverri, a 10 minuts aproximadament, però al final, al minut 82, marcava l'empat a 2 que feia somiar els de l'Eixample, que els feia somiar, però poc després, aproximadament uns 5 o 6 minuts després, començarien els malsons per als jugadors dirigits per José María Soldevila, ja que seria un autèntic mal de cap el que transcorreria a continuació. I és que, com dèiem, Santi Echeverri era un dels protagonistes del partit pels seus dos gols, però també per les accions en les que es van veure involucrat en el tram final. Al minut 88 el trabaven clarament a l'àrea, pel que ens expliquen els presents. Penal claríssim a 2 minuts pel final a favor dels de l'Eixample que l'àrbitre no va assenyalar, però pitjor de tot això és que reprès el joc el propi Echeverri va aconseguir marcar el 2-3 que desfermava la bogeria al camp de l'escola industrial, perquè significava pràcticament al 100% que s'emportarien els 3 punts davant d'un rival fort de la categoria, i l'àrbitre va anul·lar també aquest gol, quan ens expliquen que el gol era totalment legal, ja que la pilota estava per davant al moment de la línia de passada del jugador que va marcar el gol, de Santi Echeverri. Ja sabem que si la pilota està per davant del davanter que marca el gol, no pot ser mai fora de joc. Doncs es va pitar fora de joc, i el pitjor de tot és que només un minut després, amb tota aquesta bogeria desfermada i tota la queixa dels de l'Eixample, al 90 Carles Pla marcaria per al Bon Pastor el 2-3. No podien viure els de l'Eixample un desenllaç més dur i a la vegada més injust. I tot això en què es va traduir? Doncs que, com dèiem, el Bon Pastor en va treure rèdit per pujar fins a la tercera posició, 33 punts, i els de l'Eixample els anàvem molt bé haver pogut sumar, perquè, ja ho dèiem fa 2 setmanes, haguessin pogut apropar-se una mica a les posicions capdavanteres, ja que ara mateix es queden com estaven, 7ens classificats amb 27 punts. Amb una victòria s'haguessin apropat una mica als rivals que tenen al davant. Justament aquest Bon Pastor s'hagués quedat, per exemple, amb 30 punts, i els de l'Eixample haurien igualat a aquest rival, que ara mateix és tercer, perquè veiéssiu una mica com va afectar això als nostres interessos. El que no es veu afectat, el que va a la seva, és el Club Futbol Lloreda, que segueix líder una setmana més amb 42 punts, un d'avantatge respecte al segon classificat, a l'escola esportiva Guineueta, que en té 41. Per tant, li treu 8 punts al tercer classificat. Sembla que això, aquesta lliga, pot ser una cosa de dos entre el Lloreda i l'equip B de l'escola esportiva Guineueta. Fins aquí pel que fa a l'anàlisi dels nostres equips amateur. Portem 4 derrotes explicades. A poc a poc, ja veureu, amigues i amics, com a mesura que anem cap al tram final del programa, aniran millorant aquests resultats i les bones notícies aniran apareixent. Abans, però, abans de passar a la categoria juvenil, a futbol base, repassem d'aquest grup d'Àudio Tercera Catalana la resta de resultats d'aquests rivals de l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample en aquesta 18a jornada. Escola Esportiva Guineueta B 2, Cerro Club Deportivo 1, Deportivo Paraguay 0, Sant Genís Penitent 0, La Salut Peregol 1, Arenys de Mar 4, Unió Deportiva Montsant de la Peira 4, Young Talent Badalona Sud Associació Esportiva 1, Sant Lorenzo Catalunya 1, Unió Esportiva Cèltic 0, Club Futbol Bufalà 5, Fundació Júpiter 2 i la col·legiada del líder del Lloreda al camp de l'Atlètic Poblenou per 1 gol. Ah, sí. Ara sí, deixem el futbol amateur, que no ens ha portat bones notícies, com ja hem vist. Ha sigut molt injust, gols als minuts finals, decisions polèmiques, partits davant de rivals forts, però anem a veure com els hi han anat als nostres juvenils A dels equips que no tenen equips amateurs, per tant, del Club Futbol Don Bosco i de la Unió Barcelonista Catalunya. Comencem pel repàs del Catalunya, dels de la Franja Blaugrana, que malauradament també van perdre aquesta jornada, però per la mínima, i a més contra un equip de meitat taula cap amunt, per tant, i a més, com ara ho veieu, els van apretar de valent, i aquí tornarà a aparèixer la mala sort. Ara ho podrem veure i ho podrem desgranar. Resultat final en aquesta 16a jornada del grup 20 de la juvenil segona divisió, Escola de Futbol Primer Barcelona C2, Unió Barcelonista Catalònia 1. Semblava que per fi els jugadors de César Ribas podrien sumar alguna cosa després de moltes jornades perdent de forma consecutiva. De fet, malauradament, amb aquesta derrota ja són 6 derrotes consecutives per als de César Ribas. Doncs la sisena, com dèiem, arribava per 2-1 aquest cap de setmana i ben aviat s'avançaria el conjunt local al marcador, l'Escola de Futbol Primer Barcelona, amb gol d'Álvaro Esteban. Però al minut 26, el Unió Barcelonista Catalunya, els de l'Eixample empatarien amb gol de Roger Sagués, la cambra. Tot semblava que s'arribaria amb aquest resultat al descans, avançarien els minuts, no s'hi veurien més gols, tot semblava indicar que aquest podia ser el resultat final en un partit molt disputat, on s'hi van veure, tot i això, només 5 grogues, 2 per al Premier Barcelona i 3 per al Catalunya, però la mala sort que han tingut els de l'Eixample aquest cap de setmana es va refermar novament en aquest partit, ja que al minut 89, novament als minuts finals, Oriol Castro marcaria el 2-1 definitiu a favor de l'Escola de Futbol Premier Barcelona C, que es quedaria amb els 3 punts en aquest partit disputat a casa seva. La Unió Barcelonista Catalunya, 6 derrotes seguides, no aconsegueix sumar tampoc aquesta setmana, segueix quarta per la cua amb només 10 punts. I ara que comencem a escoltar aquest Addicted to You de Avicii, una de les cançons que ens agraden i molt aquí a l'Eixample Esports, doncs estem addictes, estem molt animats i molt il·lusionats amb aquest Club Futbol Don Bosco, que ara sí comencen les notícies positives, va guanyar aquest passat cap de setmana el seu partit visitant el Club Atlètic Hospitalense B. Resultat final en aquesta juvenil segona divisió, com dèiem, al grup 20 a la 16a jornada. Atlètic Hospitalense B 1, Club Futbol Don Bosco 6. Un partit molt mogut on van haver expulsats, ara ho veurem, i on van haver-hi dos clars protagonistes, tots dos, per part del Club Futbol Don Bosco. Tot i això, el partit va començar amb sorpresa, ja que al minut 4 l'Atlètic Hospitalense s'avançava al marcador amb gol de Joel Ruiz. Això feia patir una mica els de l'Eixample, que venien de perdre fa dues setmanes abans de l'aturada, i el conjunt de Carlos Gómez podia veure alguns fantasmes de que podien tornar a anar malament les coses, però res més enllà del que va acabar passant, res més lluny de la realitat, ja que al minut 43, gol d'aquells psicològics davant dels descans, Pol Bernat, un habitual del gol, establia l'empat a 1 amb el que es marxaria a la mitja part. I aquí el tècnic Carlos Gómez va fer un moviment màgic des de la banqueta, ja que va donar entrada al camp a Adriano Jardel Salinas, que seria sens dubte el màxim protagonista del partit, quan només portava 4 minuts al camp. Al minut 49, ja a la segona part, marcava l'1-2 a favor del Don Bosco. I només 8 minuts després, al 57, posava l'1-3 a favor dels de l'Eixample, Pol Bernat, marcant el seu doblet particular. 6 minuts després, al 63, ara veureu, perquè diem que va ser important la seva entrada, i ja ho esteu veient, perquè novament Adriano Jardel Salinas, al 63, marcava el seu doblet i l'1-4. Els marcaven a parells fins aquí, però també va voler entrar a la festa al minut 79 Albert Vilas i Moreno, ficant l'1-5 al marcador. Un marcador que es va acabar tancant al minut 88 amb gol novament del protagonista del partit. A 2 minuts per al 90, Adriano Jardel Salinas marcava el seu hat-trick i establia l'1-6 al marcador. Un partit que, com veiem, progressivament es va anar decantant a favor del Don Bosco, però que va acabar l'equip de l'Eixample amb superioritat al marcador i amb superioritat també al terreny de joc, ja que veuria l'Hospitalense com minvarien els seus efectius al terreny de joc als 10 minuts finals, ja que dos dels seus jugadors serien expulsats per doble targeta groga. Miguel Quiroz veuria la segona groga al 83 i Adrià Calatayud al minut 85. Per tant, els de l'Atlètic Hospitalense van haver de jugar els seus pràcticament últims 10 minuts de partit amb 9 jugadors, i això va aprofitar, com dèiem, el Don Bosco per marcar l'últim gol, l'1-6, que arribava al minut 88. Pel que fa a la classificació del Don Bosco, segueix quart classificat amb 34 punts, a 9 del líder, que una setmana més és el Club Futbol Bufalà B. Anem a repassar abans d'anar cap al Futbol Sala la resta de resultats i marcadors d'aquesta 16a jornada del grup 20 de la juvenil segona divisió. Unió Esportiva Sant Andreu E 0, Club Futbol Bufalà B 1, Fundació Club Esportiu Júpiter 7, Escola Esportiva Guineueta C 1, Can Buixeres B 3, Diagonal Club Esportiu 2, golejada del Futbol Club Barcelona Barquino davant de la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic B per 6 gols a 0. I per últim, el Fundació Futbol Badalona B 10, atenció a la golejada, 10 a 1 davant l'Escola Collblanc Torrassa B. Tot això en una jornada on va descansar la Fundació Acadèmica Futbol Hospitalet B. Ara sí, canviem la gespa del parquet, com ens agrada dir cada setmana. Anem del futbol cap al futbol sala, anem a veure què van fer aquest passat cap de setmana, aquesta passada jornada del 17 i 18 de febrer, els equips del Club Futbol Sala Eixample. Doncs dels 19 equips que tenim en total, 17 d'ells van disputar els seus partits, ja que el cadeta i el sènior femení descansaven aquesta jornada i novament una setmana més, una jornada més, un programa més, van tornar a tenir un gran bagatge. No va haver-hi cap empat, però clarament la balança es va decantar a les victòries al nostre favor. 11 victòries per als negrivermells i negrivermelles i només 6 derrotes. De tots aquests resultats, els repassarem ara tots ells, els marcadors, però destaquem les victòries al Temple, a casa, al Santa Isabel, de la Levi A, de l'Infantil C, de l'Infantil A, del Juvenil C i del filial masculí. Totes 5 victòries molt importants per seguir creixent tots aquests equips. I com veurem també, també volem destacar que tots els equips juvenils es van emportar la victòria, triplet de triomfs en aquesta categoria. I també volem parlar, en aquest cas, de partits fora de casa, dels triomfs de mèrit fora del Santa Isabel que van aconseguir els equips del juvenil B, el juvenil A, el cadet femení i el sènior B femení. Repassem, doncs, posem números a tots aquests partits, a tots aquests resultats de la passada jornada del 17 i 18 de febrer per als equips del Club Futbol Sala Eixample. Comencem pels més petits i petites de la casa i per la gran golejada de la jornada, i és que l'Alevice va guanyar, va golejar amb un resultat de 0 a 23 a la pista del Club Esportiu Sala 3 Gavà B. Seguim repassant marcadors. Alevi B 1, Agrupació Esportiva Penyes Plugues 2, Alevi A 3, Futbol Sala Ripollet 2, Alevi Femení 8, Atlètic Català 3, Infantil C 7, Club Esportiu Tau A 2, Club Esportiu La Salle Gràcia 5, Infantil B 3, Infantil A 4, Unió Futbol Sala Martorell 2, Agrupació Esportiva Les Corts 5, Infantil Femení 0, Cadet B 1, Agrupació Esportiva Les Corts B 3. Més resultats: Club Futbol Sala Molins 99-0, Cadet Femení, bona victòria, bona golejada, 5. Passem a les categories juvenils, on com avançàvem, aquí tenim 3 grans resultats. El juvenil C va guanyar 6-1 a l'Associació Esportiva Les Corts C. Més marcadors: el juvenil B va guanyar per 1-2 fora de casa al Club Esportiu Futsal Mataró, i el juvenil A va guanyar també fora de casa per 2-6 al Club Esportiu Maristes Lleida. Passem als equips sèniors. Derrota del sènior C masculí per 3-4 davant del Frederic Mistral B. Victòria i de mèrit del sènior B masculí per 7-2 a casa davant de l'Hospitalet B, i derrota del sènior A masculí, del primer equip masculí, per 1-3 a casa davant l'Agrupació Esportiva Penya Esplugues. Per últim, acabem amb bones notícies, i és que el sènior B femení va guanyar fora de casa per 2-4 a la pista del Club Futbol Sala Barna-Sans A. Fins aquí el bo i millor que ens va deixar aquest passat cap de setmana que ens van deixar els equips de l'Eixample, els seus resultats i marcadors, tot l'anàlisi en aquesta 32a edició que, com hem dit, és la que ens confirma, ens referma i ens fa bufar les espelmes del nostre any natural de vida. Ja portem un any fent l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Així que, en primer lloc, moltíssimes gràcies a totes i a tots una setmana més per haver-nos escoltat, i gràcies també a tota la gent d'Eixample Barcelona Ràdio, a Màrius, a l'Isquerol, al Sergi, a tothom que està per allà per la casa, per seguir-nos donant aquesta confiança i seguir-nos permetent informar dels equips de l'Eixample a totes i tots vosaltres. Com ja sabeu, com cada setmana, dir-vos, recordar-vos que el programa el podeu escoltar en directe a Eixample Barcelona Ràdio els dimecres, dijous i divendres. En aquest cas només serà aquesta setmana el dijous i divendres per un condicionant que vam tenir, però no passa res, justament, entre altres coses, perquè sempre que vulgueu podeu recuperar tant aquest programa com tota la resta a la nostra web, a la web d'Eixample Barcelona Ràdio, a la secció d'Eixample Esports. Allí trobareu tots els podcasts des de que vam començar, com dèiem, el passat 16 de febrer del 2023, per tant, superat ja l'any de vida. Com sempre, recordar-vos que podeu seguir-nos a través de les xarxes de moment personals d'un servidor, de Jordi Galla, via Instagram a @jordigallagas i via Twitter a @@JordiGalla. Sense més, que avui hem fet, ja que celebrem l'any, un programa una miqueta més llarg, però ben profitós, com sempre, donar-vos una abraçada a totes i a tots i citar-vos la setmana vinent, ja que ens espera una nova edició de l'Eixample Esports, la edició 33. Una abraçada a totes i a tots i fins la setmana vinent.
Eixample Esports, amb Jordi Galla.